Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Primers passos per transformar els serveis socials bàsics de Sabadell. Covadonga acollirà un centre amb els assistents socials del districte 1, Gràcia i la Creu Alta a finals d'aquest any o a principis del següent. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La Junta de Govern ha licitat avui el projecte valorat en 300.000 euros. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que aquest pas era imprescindible després d'abandonar els CAPs obligats per la pandèmia.
Els plans de retorn i els plans de contingència dels CAPs dificulten el retorn dels nostres professionals, sobretot perquè havíem de treballar amb dues premisses. Una, no posar en risc els nostres professionals i no posar en risc tampoc els usuaris de serveis socials que s'hi poguessin adreçar. I per tant, ens trobem en una situació on hem de veure que no podem tornar enrere perquè la situació prèvia ja era complicada, no podem tampoc demanar impossibles, no? I esperar que es poguessin ampliar els CAPs. I per tant, comencem a treballar en aquesta nova proposta de donar-se equipaments propis de serveis socials intrincada amb el nou model que estem treballant.
El nou centre de serveis socials bàsics de Covadonga se sumarà als que ja s'han instal·lat al centre cívic de Torre Romeu, el de Can Puigdener i el de Can Uriac. També se'n crearà un de nou als Merinals.
Les demandes veïnals per recuperar el metge al consultori de Poblenou han arribat avui al Parlament.
Representants del barri s'han reunit aquest matí amb tots els grups de la cambra catalana, a excepció de Vox i el Partit Popular. Ara confien que seran escoltats i podran recuperar els serveis que les instal·lacions oferien abans de la pandèmia, ja que totes les formacions menys Esquerra han mostrat la seva conformitat amb les demandes veïnals.
No és l'única mobilització que s'ha viscut avui. També ho han tornat a fer aquesta tarda els treballadors de Correus de Sabadell davant de l'Ajuntament, tot plegat després d'haver fet servir les seves reivindicacions, d'haver fet sentir les seves reivindicacions per les quals porten dies de baixa a Barcelona. I en esports, el Sabadell es manté a un punt de la permanència malgrat la derrota de diumenge al Carlos Tartiere.
Els arlequinats van caure per 2-1 contra l'Oviedo, però la resta de resultats de la jornada van ser favorables pels d'Antonio Hidalgo, tot plegat quan es troben a tan sols 4 jornades perquè acabi la Lliga Marbank.
Són algunes de les notícies que repassarem la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar lleugerament després dels ascensos de finals de la setmana passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Jornada molt interessant des del punt de vista meteorològic. Un matí amb l'arribada de xàfecs al Pirineu que ha fet desplomar la cota de neu, arribant als 1.000 metres, per exemple, a la Vall d'Aran, a la localitat de Vielha. I xàfecs que ara mateix són presents a molts punts del Prepirineu i sobretot al quadrant nord-est, a les comarques gironines, xàfecs d'intensitat forta, acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. A banda, a destacar el vent d'oest, que bufa la meitat oest del territori amb ratxes fortes o molt fortes, fins i tot al terç sud de Catalunya. La tramuntana també bufa amb ratxes fortes a l'Empordà i es donarà el cas que a la costa, sobretot sud del Maresme, barcelonès i baix Llobregat, el vent girarà sobtadament a primeres hores de la tarda, passant del ponent al llevant, entrant amb ratxes molt fortes, fent alterar la situació marítima i fent baixar la temperatura al voltant de 6 o 7 graus de baixada. Per tant, situació molt interessant i que a partir del vespre, en general, tendirà a tranquil·litzar-se, tornaran a minvar els núvols i s'imposarà l'ambient assolellat, o en aquest cas el cel serè o poc ennublat. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions en un punt de la B30, concretament al seu pas per Cerdanyola, on trobem un quilòmetre de cues en sentit nord. Ja a Barcelona trobem aturades a la Ronda de Dalt, en un petit tram entre Sarrià i Sant Gervasi, en els dos sentits. Els assistents socials no tornaran als CAPs sabadellencs. Després de veure's forçats a abandonar-los arran de la pandèmia, l'equip de govern ha decidit accelerar el canvi de model previst a finals del 2019. El primer pas serà la creació d'un centre de serveis socials bàsics a Covadonga, que podria entrar en funcionament a finals d'aquest any o a principis del que ve. La Junta de Govern ha aprovat avui la licitació valorada en 300.000 euros.
El nou equipament serà l'espai de treball dels assistents socials del districte Primer, Gràcia i la Creu Alta. Comptaran despatxos versàtils per fer-hi entrevistes, així com una zona de tràmits administratius. Per regidor d'Acció Social Eloi Cortés, aquest és un pas important per consolidar un canvi en l'atenció dels ciutadans més vulnerables.
Aquest canvi organitzatiu el que vol és perfeccionar l'atenció a l'usuari, posar èmfasi en reforçar el que és l'acollida bàsica, integrant una sola secció d'atenció a la infància i l'adolescència en risc, unificant una unitat tota l'atenció a l'exclusió residencial i, per altra banda, mantenir la secció de dependència i discapacitat que ja existia. Amb tot això, el que volem fer és un salt qualitatiu en l'atenció a les persones, empoderar i capacitar el ciutadà.
El nou centre de serveis socials se sumarà als que ja s'han posat en marxa durant la pandèmia al centre cívic de Torre Romeu, el de Can Puiggener i el de Can Uriac. A mig termini s'hi sumaran també un espai al sud, els Marinals, i una nova oficina a Can Llong per atendre les persones en risc de perdre l'habitatge.
L'alcaldessa de Sabadell i la directora d'infermeria del Parc Taulí han pressionat la Generalitat perquè sigui possible cursar el grau d'infermeria de la UAB a l'Art Tèxtil de Sabadell. Mireia Sobirana ha lamentat que a Catalunya hi hagi un dèficit de professionals i que el Vallès no ofereixi prou places públiques per cobrir la demanda. Per això considera imprescindible el nou grau de l'art tèxtil.
El fet que es posi en marxa el grau d'infermeria manca clarament, des del meu punt de vista, un punt d'inflexió, ja que ha de revertir un benefici pels ciutadans de Sabadell i també per la pròpia ciutat, i això és important. Esperem, per tant, que a partir del setembre del 2022 aquests estudis ja siguin una realitat i, per tant, aprofito per dir-los moltes gràcies.
Per la seva banda, Marta Ferrés ha recordat que només cal la ratificació del govern de la Generalitat.
Tot plegat s'ha reivindicat durant l'acte institucional celebrat aquest matí al Saló de Plens de l'Ajuntament. L'objectiu és commemorar el Dia Internacional de les Infermeres, que se celebra demà, i posar fer valdre la seva feina. Se n'ha encarregat Òscar Hernández, adjunt a la direcció del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental de l'Institut Català de la Salut.
La infermeria ha estat col·laborant en les tasques de seguiment dels malalts Covid. Hem fet una tasca de detecció precoç d'aquest contacte per intentar així aturar la cadena de transmissió. Tot el tema de l'atenció domiciliària, l'atenció a les residències tan important en aquesta època, l'atenció de la infermeria pediàtrica i, com no, tota la recerca que ha suposat tota aquesta pandèmia.
A més, el Col·legi Oficial d'Infermeres ha entregat una pancarta que penjarà de l'edifici consistorial fins al dijous al matí. Al domà s'hi pot llegir en el vostre dia, infermeres, gràcies per acompanyar-nos sempre.
El Taulí, precisament en aquest sentit, posa en marxa el projecte White Wings per saber si les professionals de la infermeria van saber alleujar la por, l'angoixa i l'ansietat dels pacients ingressats en la primera onada de coronavirus. L'objectiu és confirmar si els pacients van rebre l'atenció necessària en un moment sense precedents. Per això s'està preguntant a prop de 300 ingressats per Covid-19 entre març i maig del 2020.
Una trentena d'infermeres estan trucant als pacients per saber quina va ser la seva situació emocional durant l'ingrés. L'estudi arriba després que un grup d'expertes fixés quins processos poden ser claus per reduir l'ansietat en els pacients, com el contacte físic, escoltar-los o donar-los consells. La cap operativa de docència infermera del Taulí, Montse Muntanya, confia que els resultats de l'estudi ajudin a crear nous protocols d'actuació. Són declaracions al programa Al Matí.
A partir d'aquests resultats, el que s'obre, no, és tota una línia de treball per precisament, no, en primer lloc, veure què és el que fem i comparar-ho amb el que hauríem de fer, i d'aquesta manera poder millorar el que fem, no, i oferir en el futur, com bé dius, millors cures. Al final, la recerca infermera, igual que qualsevol altra recerca, el que busca, no, és millorar l'atenció, millorar com cuidem els nostres pacients.
Per Muntanya, elaborar un protocol d'aquest projecte White Wings pot ser útil per reduir l'ansietat de tots els pacients ingressats, sigui per coronavirus o altres malalties.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
El procés d'immunització comença a agafar velocitat de creuer. Així ho creu l'expert en vacunes i pediatre infectòleg del Taulí, el doctor Valentí Pineda. En una entrevista avui al Cafè de la Ràdio, coincidint amb l'inici de la vacunació a la franja d'entre 50 i 59 anys, Pineda ha celebrat que les dosis comencin a arribar de forma més ràpida.
Els últims 15 dies, 3 setmanes, això ha augmentat molt el ritme. Sempre està supeditat a l'arribada de vacunes i sembla ser que, bueno, és que les últimes setmanes han arribat moltes més vacunes, les que es preveien al començament, i, bueno, encara que hagués sigut fa un parell de mesos, però ha sigut ara i el ritme és bo.
A Sabadell, més d'un 27% de la població, 61.063 persones, ja han rebut almenys una dosi, mentre que 28.735 ja tenen la pauta completa.
Malgrat això, la pandèmia continua activa, tot i que amb uns indicadors estables. Al Taulí ara mateix hi ha 73 ingressats per Covid-19, dels quals 17 es troben a la unitat de cures intensives i semicrítics. Tot plegat, malgrat que aquest cap de setmana han registrat 19 ingressos nous, s'han diagnosticat 28 casos i una persona ha mort arran de la malaltia. El risc de rebrot, per la seva banda, ha pujat avui a Sabadell als 200 punts, així com la velocitat de contagi, que escala fins al 0,86. Per contra, retrocedeix la incidència acumulada 14 dies fins als 229 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 25 positius més, que eleven la xifra global als 18.858. També hi ha hagut una defunció més, que puja en el total de morts des de l'inici de la pandèmia a les 555.
Els joves de Sabadell han complert amb les restriccions, així ho assenyala l'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut que es fa periòdicament des de la Diputació de Barcelona. L'enquesta s'ha fet a tots els instituts del municipi, així com al conjunt de la província, entre els joves de quart d'ESO, amb un èxit de resposta d'entre el 80 i el 90%.
Si bé algunes imatges a les xarxes socials han contaminat la idea que ens fem del conjunt dels joves, aquesta no és la realitat que indica l'estudi. Lluís Camproví, tècnic superior en salut pública de la Diputació de Barcelona, diu que no hi ha grans diferències entre ciutats, però sí entre barris.
Ara bé, ja no trobem grans diferències quan comparem entre ciutats, les prevalences totals de la malaltia, però sí que quan comparem dins d'unes ciutats barris respecte a d'altres, sí que veiem el fenomen que generalment els barris de menor nivell socioeconòmic presenten més prevalència o més incidència de la malaltia. I això és possible que ho trobem quan ho mirem en els joves a Sabadell, però això encara no ho sabem.
El 70% ha provat alguna vegada l'alcohol i la meitat el consumeix amb regularitat i s'ha emborratxat almenys una vegada. I un de cada dos ha augmentat el consum de pantalles.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Els veïns de Poblenou confien que la seva pressió serveixi per canviar d'idea al Departament de Salut i que el consultori de la zona recuperi les condicions prèvies a la pandèmia. Una delegació del barri s'ha reunit aquest matí amb tots els grups parlamentaris, a excepció del Partit Popular i Vox, per exposar-los les seves reclamacions. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, Manuel Navas, ha estat un dels participants d'aquestes trobades.
En declaracions posteriors, a Notícies Migdia, Navas ha assenyalat que totes les formacions tret d'Esquerra, de qui depèn la conselleria, s'han mostrat d'acord amb que el consultori ha de recuperar el metge, ha d'obrir tots els dies i ha de poder atendre qualsevol pacient. Tot plegat després que el dispensari mèdic reobrís fa tot just una setmana a mig gas. Navas ho ha valorat de manera molt negativa.
Que alguien nos explique el por qué razón no hay médico, primera cuestión. La segunda cuestión, que alguien nos explique por qué razón solamente son tres días por la mañana. En tercera cuestión, que alguien nos explique por qué solamente pueden visitarse las personas que tengan más de 65 años con patologías crónicas. Y además, con visita previa. A ver, es que es un desbarajuste absolutamente total, ¿no? Por tanto, como no hay explicaciones con sentido común para justificar esas decisiones, pues estamos realmente indignadísimos.
El president de la FAP ha recordat que el ple municipal ha aprovat fins a 4 mocions perquè el dispensari del Poblenou tornés a funcionar en les mateixes condicions que abans de la pandèmia. Per això, i amb rotunditat, ha afirmat que els veïns continuaran mobilitzats fins a assolir el seu objectiu.
Una 80 de treballadors i famílies de l'oficina de Correus de Can Uriac, la unitat de repartiment 4, s'han concentrat aquesta tarda a la plaça Sant Roc per reivindicar que l'alcaldessa Marta Ferrés, que comparteix formació política amb el cap de l'empresa, contacti amb ell perquè faci gestos amb la intenció de desbloquejar la protesta. Antonio Ortega, membre de l'Assemblea de la Unitat, remarca que Correus no els ha respost a res.
Volem posar de manifest que portem més d'un mes de vaga i que la direcció de Correus no ha fet cap pas per desencallar aquest tema. Nosaltres ens hem presentat diversos cops per dialogar, hem demanat mediació a la Generalitat, però l'empresa fa oïdes sordes, totalment. No és que no ens diguin que no, ni, és que no diuen res. No fan cap mena de proposta.
De fet, aquest divendres es van reunir amb l'alcaldessa, que es va comprometre a trucar al president de Correus, Juan Manuel Serrano.
En aquest sentit, agraeixen el suport dels grups municipals de la Crida, Esquerra Republicana i Junts, i també dels veïns. Els treballadors expliquen que l'empresa no cobreix les jubilacions, però la feina no els ha baixat, perquè les cartes de menys que s'envien avui en dia es supleixen amb escreix en volum de treball de paqueteria. Diputats del Parlament de Catalunya amb qui es van entrevistar demanaran la compareixença de Serrano al Congrés. Els carters calculen que actualment hi ha 150.000 cartes pendents d'entregar als 70.000 habitants dels barris del nord de la ciutat. Unitats de Reus i Terrassa se sumaran a la vaga. A més, la UGT està iniciant contactes amb els vaguistes.
L'Ajuntament de Sabadell gestiona gairebé 4 milions d'euros en plans per donar feina. La dada s'ha donat a conèixer avui en la presentació dels programes d'ocupació presents al barri de Torre Romeu. Precisament en aquesta zona es poden observar les tasques de manteniment de bancs en mal estat que es pinten i d'aquesta manera se'ls allarga la vida útil.
També es pinten les escoles de la ciutat, s'arreglen voreres i en jardineries s'adequen als parcs de Sabadell. L'alcaldessa Marta Ferrés ha dit durant la presentació que prefereix tenir un pressupost alt per donar feina, millor que no pas haver d'aplicar polítiques socials.
Al final, les polítiques socials, no, de vegades quan parlem de pressupostos, les polítiques socials haurien de ser l'últim dels últims recursos. És a dir, jo sempre dic no vull tenir un pressupost de serveis socials altíssim, el que vull tenir és un pressupost altíssim de plans d'ocupació. Perquè això és el que de veritat dona recursos a la gent, dona instruments i sobretot dona dignitat a la gent. Que de vegades quan parlem de feina no només parlem de donar oportunitats, sinó també parlem de donar dignitat a la gent, de ser autosuficient, de no haver de dependre d'ajudes, de poder, doncs, òbviament, treballar amb el que t'agrada, poder tenir un sou i poder ser el màxim d'autònom possible.
A través d'aquests plans d'ocupació s'amplia 125 persones. També se'ls dona instruments per tenir una professió via el vapor llong, que representa una oportunitat per formar-se en un sector nou on trobar una feina que els agradi.
El dia també ens deixa altres notícies, com per exemple que la Junta de Govern ha aprovat la licitació de la remodelació de la plaça de la Fuensanta a Can Uriac amb una inversió de 380.000 euros. Aquesta actuació permetrà guanyar espai per a vianants en aquest barri del nord de la ciutat. Les obres, que arrencaran després de l'estiu, s'allargaran 7 mesos. Avui també s'han licitat les actuacions de remodelació d'un tram del carrer Calvet d'Estrella i la fusió de les places Mestre Planes i Montserrat Roig. Ho faran amb un pressupost de prop de 500.000 euros. I també, per últim, s'ha licitat la creació d'una àrea d'esbarjo per gossos i l'ampliació d'una tercera. Estaran situades entre el carrer de Sol i Pedrís i el carrer de Bellsolà, el carrer Bocaccio amb el carrer de Rocafort, i s'ampliarà l'àrea d'esbarjo de Can Gambús. Les obres costaran poc més de 38.000 euros. I els castellers de Sabadell reprendran els seus assajos aquest divendres després de 14 mesos d'aturada per la pandèmia. La canalla serà el primer grup en arrencar, després serà el torn pels adults. La Junta i la tècnica han demanat que els castellers que vulguin tornar hauran d'avisar-los per crear grups bombolla. Joan Carles Sánchez, president dels Saballuts, ha explicat a Ràdio Sabadell com serà el retorn als assajos.
Començarem per la canalla, que és el col·lectiu específic sempre més important i el que també necessita, doncs, un recorregut tècnic molt, molt específic i molt concret, perquè diríem les dificultats del pom de la canxaneta, de cotxadors i dels dosos, doncs, són molt específiques i, per tant, aquest divendres vinent, la canalla, doncs, comença a assajar.
En aquesta represa, els grups bombolla seran de 20 membres com a màxim. Les proves no podran durar més de 5 minuts i els assajos tindran una durada límit d'una hora. L'Ambassa ha hagut de cancel·lar el concert de l'anglesa Arlo Parks per motius aliens a l'organització. En el seu lloc, divendres 11 de juny, hi haurà l'espectacle de Carles Viernés i l'artista audiovisual Alba Corral, un muntatge que ja van presentar en l'última edició del Sonar i que va tenir una molt bona acollida. Els dos artistes acompanyaran en la seva segona jornada del festival el músic català Pau Ballbé, un dels caps de cartell d'aquesta edició. Des de l'organització també informen que ja hi ha concerts amb les entrades exaurides. El primer ha estat el de Rigoberta Bandini, mentre que les entrades per Manel estan a punt de penjar el sold out. Aquest any el festival se celebra del 10 al 13 de juny a l'Amfiteatre del Parc Catalunya amb localitats fixes i limitades.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line, més que mai.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I fora de Sabadell i de la comarca, la notícia del dia és que almenys hi ha 300 detinguts en un macrooperatiu contra la falsificació de carnets de conduir.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han dut a terme un dispositiu aquest matí que permetrà desmantellar una xarxa que hauria falsificat com a mínim 1.845 carnets de conduir a través de la base de dades de la Direcció General de Trànsit. El jutjat d'instrucció número 1 de Girona investiga el grup els delictes d'organització criminal, suborn, blanqueig de capitals i falsedat documental. En total s'han fet una quinzena d'entrades i registres a Sant Feliu de Guíxols, Calonja, Llagostera, Quart, Vic i Girona. Els agents podrien detenir o citar i declarar fins a 900 persones implicades, moltes d'elles clients de la xarxa de falsificació.
El Tribunal Constitucional tomba sense unanimitat el recurs de Josep Rull.
Això vol dir que l'exconseller ja podrà anar a portar el seu cas a la justícia europea, com va ser el cas de Jordi Turull fa 3 setmanes. El tribunal ha pres la decisió per majoria, però també aquest cop sense unanimitat. S'han tornat a repetir els 2 vots particulars en contra dels magistrats progressistes Juan Antonio Xiol i Maria Luisa Balaguer.
I un últim apunt, tiroteig en una escola de Rússia amb almenys 7 infants i 2 adults morts.
L'assalt també ha causat ferits, alguns dels quals de gravetat. Els fets han passat a l'escola número 175 de Kazan, una ciutat de 1,2 milions d'habitants, capital de la regió del Tarstan, de majoria musulmana, a uns 800 quilòmetres a l'est de Moscou. A 9:45 del matí, un noi ha obert foc en el tercer pis del centre, en el qual estudien 1 miler d'alumnes i treballen una 70 de persones. En el moment de l'atac hi havia uns 700 estudiants.
Els esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tot i la derrota a Oviedo, el Sabadell només s'ha vist superat pel Cartagena i la zona de permanència segueix a un punt. La jornada, doncs, ha estat en general benèvola pels interessos arlequinats, més enllà de no poder sumar, al Tartiere. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Castellón, l'equip que marca la permanència, i el Logroñés, el primer que baixaria, sumen 41 punts, un més que el centre d'esports. Cartagena i el Corcón també són a menys d'un partit, a 2 punts, mentre que per sota queden Lugo i Albacete. Així d'embolicada queda la pel·lícula quan resten només 4 jornades pel final. L'entrenador Antonio Hidalgo demana passar pàgina a la derrota del Tartiere i tenir el cap fred pensant en aquest tram final.
Has de continuar, no? Ara hem de seguir empenyent, hem de seguir creient en el que fem. Això sabíem, que de vegades les coses van cap a un costat o cap a un altre. És molt important aquesta muntanya russa de sensacions, les has d'administrar bé, i a partir d'aquí, doncs, has perdut. Sabem que ens queden 4 partits importantíssims, i el primer, que és el més immediat, que és el de Tenerife, a preparar-ho bé i a treure els 3 punts, no?
El partit del Tenerife, diumenge a 2:00 PM, a la nova Creu Alta, engegarà una setmana amb triple compromís, que passarà per al Corcón i culminarà novament a l'estadi contra la Ponferradina. Avui, per cert, el president de la Liga, Javier Tebas, ha reclamat un cop més que es permeti entrar públic als estadis encara que fos per una jornada. Ho ha comentat en un acte amb Europa Press i estaria disposat fins i tot a acceptar que hi hagués una tolerància asimètrica en funció de l'estat de la pandèmia a cada regió.
A Primera Catalana, Pablo Becerril ha renovat com a entrenador del Sabadell Nord per una temporada més, juntament amb la resta del seu cos tècnic. Ho ha comunicat el club aquest matí abans que l'equip afronti la recta final de la temporada.
Les converses es mantenien des de feia setmanes per la bona entesa entre la directiva amb l'entrenador, qui va aterrar aquest estiu en substitució de Kiko Díaz. Becerril ha valorat així la prolongació del seu contracte.
En el món del futbol mai se sap, però des del primer moment en què hem arribat ja vam dir que bueno, la nostra personalitat encaixava perfectament amb el club. Ens hem trobat des del primer moment molt a gust, molt recolzats, també entenent el context en el que s'havia de treballar aquest any, i sí, la veritat és que en tot moment ens hem sentit molt bé. Després els resultats han pogut anar millor o pitjor, però a nivell d'estructura i a nivell d'ecosistema dintre del club ens hem sentit molt, molt a gust.
L'anunci arriba també un parell de dies després que el conjunt de Can Urià caigués a casa per 0-1 contra el Sant Cugat. És la 4ª derrota consecutiva d'un Sabadell Nord que es queda en tapenúltim a 5 punts de la permanència, tot i que, recordem, s'espera que la Federació Catalana decreti que no es produeixin descensos.
Ens endinsem ara en el món de les piscines, començant per la natació artística.
I
I ho fem amb la banda sonora de La caça de bruixes de Hansel i Gretel. Emma García s'ha proclamat subcampiona del duet mig tècnic a l'Europeu de Budapest amb aquesta música. Fent parella amb Pau Ribas, la sabadellenca es va quedar a només 7 punts de Rússia.
La puntuació rebuda per la parella catalana de 84,869 va ser lleugerament inferior a la que van aconseguir a les sèries mundials de Kazan. Malgrat tot, la valoració que fa García d'aquesta medalla d'argent és molt positiva.
La puntuació realment, pues, més o menys és el que ens anàvem a esperar. Com que ha sigut tot molt d'imprevistos tot, doncs ja ha estat molt bé. Realment el que volíem era fer un bon paper, disfrutar, fer que la gent disfrutés i res, que es veiés la millora. I ara amb moltes ganes de competir el divendres amb el duet lliure. I res, molt contents de ser la primera plata d'aquest europeu espanyola, bueno, la primera medalla realment.
El botí podria ser doble, ja que Emma García i Pau Ribas encara han de competir a la rutina lliure. La prova serà divendres al matí, en el penúltim dia d'aquests europeus de Budapest, on a Carbonell, de la seva banda, completarà la representació del Natació Sabadell a Hongria. La nedadora barcelonina torna a la competició demà al Duna Arena, de moment només amb la rutina per equips.
L'estrapol Natació Sabadell femení s'ha classificat per disputar la final del play-off de la Divisió d'Honor. L'equip de David Palma va resoldre per la via ràpida la seva semifinal contra el Terrassa, guanyant els dos derbis en menys de 24 hores per 16-8 i 8-12.
El rival a la final serà el Mataró, que tampoc va patir en accés per eliminar el Mediterrani en dos partits. Tot i reconèixer la superioritat d'ambdós conjunts respecte a la resta, la jugadora Marina Cordobés posa en valor el bon paper de l'equip.
Mataró i nosaltres, amb una mica de diferència, sí que estem una mica per sobre dels altres. Però bueno, al final, com tinguis un despiste, et poden guanyar perfectament i bueno, s'ha d'estar molt concentrada quan estàs jugant. I tot l'equip ser una, perquè si no, no surten les coses com han de sortir.
Dissabte es disputarà el primer partit a la Joan Serra i l'endemà la final es traslladarà a Can Llong. En cas de ser necessari un tercer, la sèrie tornaria a Mataró.
El masculí, en canvi, no va poder amb el totpoderós Atlètic Barcelonet a les semifinals.
A les baixes de Marcel Tecles i el sancionat Hugo Vic va sumar-se a la de Gonzalo López Escribano, que va haver de sotmetre's a una prova al cor que li impedia fer esforços físics. Uns entrebancs que lamenta així el porter Edu Lorrio.
El equipo ha sufrido pues una serie de circunstancias muy malas, ya sea por COVID, ya sea por lesiones, ya sea porque un jugador se nos fue a su país y tardó un mes y medio en volver por el cierre de las fronteras y demás. Ha habido muchas lesiones, muchas circunstancias que nos han favorecido a llegar a esta fin de temporada en las mejores condiciones y poder competir contra un equipazo como es de Barceloneta y poder plantarle, creo que, más cara y ponerles en más aprietos.
La final de la Lliga masculina serà el derbi Atlètic Barceloneta Natació Barcelona, ja que el CNB va eliminar el Terrassa a l'altra semifinal.
El Creu Alta Sabadell en vol continuarà un any més a Primera Nacional. Tot i perdre dissabte contra la Roca i ahir en el duel pendent a Sant Esteve de Palautordera, la derrota del Banyoles ha segellat la permanència dels arlequinats.
El conjunt creualtenc tornava en guany a una categoria estatal després de gairebé mig segle d'absència. És per aquest motiu que el capità Cesc Vallribera es felicita per haver assolit la fita quan encara resten dues jornades per acabar la competició.
És veritat que al ser una categoria nacional ens va costar adaptar-nos, sobretot al ritme intens durant els 60 minuts. En aquesta categoria pagues molt si tens minuts tontos i és una mica el que ens va passar sobretot al principi. De totes maneres, com dius tu, el bo és que hem competit gairebé tots els partits i hem pogut estar fins al final lluitant-los.
De la seva banda, l'Oar Gràcia va derrotar 36-35 la Salle Montcada en un partit intrascendent, ja que els de Cesc Borrell ja fa setmanes que estan salvats. Els verdiblancs se situen onzens a la classificació.
I a la segona B de futbol sala, l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell han fet un pas enrere en les seves aspiracions per classificar-se pel play-off d'ascens, especialment els nedadors, que ja no aixequen el cap en aquesta segona fase.
Els de Borja Burgos encara no han guanyat encara i només han sumat un punt de 18 possibles després de cedir per 4-2 a la pista del Bellsport l'Hospitalet. El club es queda ja 5 punts del segon lloc que ocupa el Martorell. La Pia li ha cedit aquesta plaça de privilegi en caure 5-7 contra el Coem Manresa. Només queden dues jornades per tancar la Lliga. Dissabte el club rep el Martorell i la Pia visita el Barceloneta.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final a Notícies Vespre d'aquest dimarts 11 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.